El erotismo de un bemol en la voz de Diana Krall, el solo de guitarra eléctrica que el silencio rompe, la armónica que esconde las manos de Stevie Wonder. Te vi donde todo acaba, inhalas ira con Black Sabbath, respiras vida con la calma que inspira Bob Dylan, oscilas y posees a James Brown, mueve su cuerpo junto a Freddie Mercury, Ray Charles jamás habrán muerto y despierto, da igual que sueles con un arpa o una kai, con la clase de Frank Sinatra o de Barry White. Eres la métrica enigmática que envuelve mi ser y lo salva, el idioma con el que los dioses hablan, eres música.
Mossèn Joan Baburés, bona vesprada.
Bona tarda.
Bona vesprada, gràcies per atendre'ns una estona aquí en Camins, en Ràdio Estel. Joan, hi ha una frase que tradicionalment se li ha atribuït a Sant Agustí d'Hipona, que diu: cantar és pregar dues vegades. Estàs d'acord?
Home, plenament d'acord. El que passa que aquesta frase té dos problemes. El primer és que no és de Sant Agustí, sinó que ve de molt més antic.
Vale.
I el segon és que sol traduir així pel que diem, però no ho diem bé, perquè l'aforisme llatí diu: qui bene cantat, vis orat. I suposo que s'entén que vol dir qui canta bé, prega dues vegades.
Qui canta
no
bé.
No és qui canta, sinó clar, qui canta bé.
És un matís interessant.
És un matís... molt important, sí, sí, aquesta precisió.
És un matís interessant. Qui canta bé, prega dues vegades. Com és la frase latina, Joan? Com era, que m'agrada molt?
Qui bene cantat, vis orat.
Molt bé, ens l'apuntem. Mossèn Joan Baburés és delegat diocesà de Girona i coordinador de les comissions interdiocesanes de litúrgia i de música de la Conferència Episcopal Tarraconense. Els ho presentem. Primer de tot, Joan, per als que estiguin escoltant, sempre ens agrada començar per preguntes molt bàsiques. Quines tasques fan les comissions de litúrgia i de música? Són dues comissions diferents?
Bueno, són dues comissions diferents.
Sí.
El que passa que la comissió prèviament és una, que és la Comissió Interdiocesana de Litúrgia.
Vale.
I aquesta és, la formen els delegats de cada litúrgia, que són nomenats per cada bisbe diocesà,
sí,
un de cada diòcesi, i els de música, també un de cada diòcesi.
Uh-huh.
I llavors aquesta única comissió té dues seccions, la secció de música i la secció de litúrgia.
Molt bé.
És així, però bàsicament el funcionament són dues comissions, però amb una.
Molt bé, i quines són les tasques que porteu endavant?
Les tasques encomanades, segons, perquè això ve des del temps del Concili Vaticà II, sí, que van dir que havien de crear aquestes comissions, i es va fer, doncs són sobretot promoure la qüestió litúrgica a cada diòcesi,
uh-huh,
i evidentment en aquest cas a nivell interdiocesà de la Tarraconense, perquè això des del primer instant que va existir la Conferència Episcopal Tarraconense, doncs es va crear, i per tant d'això ja portem més de 50 anys, no jo, que jo no em fa tants que hi soc,
sí,
però la comissió sí. La primera tasca que vam haver de fer aquestes comissions va ser posar al dia la litúrgia d'acord amb els decrets del Vaticà II. Per exemple, traduir tots els llibres litúrgics al català, que van fer una feina molt i molt notable, i per part de la música, doncs, dotar a les nostres comunitats d'aquells cants adients a la litúrgia, cosa que no es va fer tan immediatament i s'ha hagut de fer molt més tard amb aquella edició del cantoral litúrgic bàsic i després del cantoral litúrgic de la litúrgia de les hores.
Molt bé, perquè justament em podries definir una mica què és el cantoral de la litúrgia de les hores, Joan?
El cantoral de la litúrgia de les hores és l'última cosa que ha fet la Comissió de Música i doncs és bàsicament donar a les comunitats religioses o les parròquies l'oportunitat de poder cantar també la litúrgia de les hores amb melodies adequades i adaptades. Evidentment, uh-huh, aquest cantoral no ho engloba tot, simplement dona uns models i unes orientacions perquè això es pugui fer, però tothom és lliure de fer. Fa molts anys mossèn Domènec Cols de Barcelona va fer el seu llibre de la litúrgia de les hores cantada,
uh-huh,
i també hi ha altres aportacions de mossèn Cagigós de la Seu d'Urgell i d'alguna altra que ara en aquest moment doncs no recordo.
Per tant, recordem que la litúrgia de les hores són aquestes pregàries universals que té l'Església des de les vespres, les laudes...
Sí, la pregària de les hores també és una recuperació, podríem dir, del Concili Vaticà II,
sí,
perquè abans tothom sabia el que era el breviari.
Uh-huh.
El breviari, aquell llibret que resaven els capellans amunt i avall anant tots sols o allà on fos, i el portaven sempre i anaven resant, llegint, sí, sols, però la litúrgia de les hores té una dimensió més comunitària.
Uh-huh.
Per exemple, doncs a les parròquies, als monestirs, evidentment,
sí,
tota la vida s'han cantat, i sobretot s'ha cantat, perquè els salms, que bàsicament la litúrgia de les hores és recitar els salms en el seu origen són cantats,
uh-huh,
i sempre s'havien cantat a l'Església, i actualment, doncs, justament el fet de traduir-ho al català, o a cada llengua de cada poble, doncs s'havien empobrit perquè es limitaven a resar-los. I els salms doncs, són per ser cantats.
I tant. De fet, aquí en aquesta casa, no sé si ho sap mossèn Joan, cada vesprada tenim les vespres des del monestir de Montserrat. Que són
segueixo sovint i a les laudes també.
Doncs són cantats, evidentment, com està explicant
I
vostè.
I les completes també.
I les completes també, exactament. Tinc entès que durant la vostra última reunió, fa pocs dies, al novembre, es va tractar el tema dels treballs per editar la tercera edició justament del Missal Romà en català i informacions diverses sobre memòries dels sants, entre d'altres. Com tenim el tema del Missal Romà?
Doncs el tenim molt bé, però està encallat, podríem dir, i permeteu-me que ho digui així, sí. No és per fer cap retret a ningú, però està encallat a la congregació del culte, perquè està presentat des del mes de març passat, es va acabar a coincidir amb el temps de la pandèmia i tot això, però encara no ens han donat el plàxit definitiu, i per tant estem a l'espera d'això.
Per tant,
això, fixeu-vos, l'any 1970... Sí. Es va publicar el Missal Romà llatí, que es va haver de traduir, i és una de les primeres coses que us he dit que va haver de fer la comissió aquesta de litúrgia, que en aquell moment hi havia una subcomissió anomenada de versions. Era per fer les traduccions al català. Evidentment, això s'ha hagut de fer a cada llengua. Llavors, a partir del 70 es va fer una segona edició més tard, i ara, el 2000, va sortir la tercera edició del Missal Romà, renovada, amb alguns afegits, amb alguns canvis, i potser el canvi més notable és aquell que tots suposo que ja heu notat més d'una vegada, els que van a missa, sobretot els que no hi van, no ho notaran.
Clar.
Que és allò de la consagració.
Sí.
Quan en la consagració del calze abans deia per tothom i ara diu per molts.
Per molts,
per ser
sí.
Més fidels al llatí, per voluntat del papa Benet XVI, es va haver de fer així. Bé, doncs això és un dels canvis, no?
Llavors tenim...
Sobretot el que s'ha fet és afegir-hi tots els sants i beats que s'han anat... canonitzant o beatificant aquests darrers temps. I, és clar, això és una feina doncs, que vol dir primer buscar els textos que toquen, fer la traducció, que s'aprovi pels bisbes d'aquí, que s'aprovi pels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola i, finalment, que els aprovi la Santa Seu en clar. La congregació del culte per poder-los utilitzar.
És una tasca enorme, no, Joan?
Bé, és una tasca que es fa.
Clar, s'ha de fer, però és gran i és delicada, perquè estem parlant de la litúrgia, que és probablement...
Sí, i delicada ho és, sobretot en qüestions de fe, perquè, com sabem prou bé, els textos del missal, segons diu un altre adagi d'aquests llatins de tota la vida,
sí.
L'ex orandi, l'ex credendi, que vol dir que allò que preguem és el que creiem.
Sí,
i, per tant, no podem pregar amb textos que siguin contraris a la fe. I, per tant, no només han de ser doncs, ortodoxes, sinó que, a més, han de ser literàriament bons. Han de tenir una bona traducció literària en la llengua que es fa servir. I, per tant, doncs, sí, la tasca és evident, però no li pas fet allò tot sol, ni molt menys.
Ja, ja.
Hi ha la comissió i experts que hi han col·laborat i exactament aquest missal nou que sortirà, si Déu vol, ben aviat, havia previst que sortís per l'Advent, però veiem ara que sortirà per la Quaresma, anant bé.
Bueno.
Per tant, què passa amb aquests textos? Doncs que des del 2000 fins al 2021 que estem ara, s'hi ha anat treballant, vull dir que si no estan bé no serà pas per culpa de no haver-ho fet bé,
per
no haver-ho intentat.
I tant. Joan, sabem que el Concili Vaticà II fou tota una revolució de la llum a l'Església, que fou un punt de partida de molts camins, justament aquest programa té aquest nom, camins. Què va aportar aquest concili des del punt de vista de la litúrgia i del cant, resumidament? Què va aportar aquí?
A veure, de la litúrgia, és clar, hi ha la Constitució Sacrosantum Concilium, que va ser la primera, justament, que va aprovar el concili,
sí.
En la qual, en aquell moment, tothom va quedar admirat de dues coses, no? De dir, la missa ja no és en llatí, sinó que és en la llengua del poble, i segona cosa, la missa ja no es diu de cara a l'altar i d'esquena al poble, sinó que es diu de cara al poble.
Sí.
Això va ser el més notable als ulls del poble fidel. Però també hi ha altres elements, sobretot, doncs, el constatar que la litúrgia no és cosa dels capellans, sinó que és un element de participació. I la Sacrosantum Concilium parla constantment de que els fidels puguin participar i per això es reforma la litúrgia, per això es procura posar elements de participació. I entre els elements de participació, un dels més fonamentals és el cant. Abans he dit que en el cant no havíem treballat tant, potser no és que no s'hagués treballat tant, que es va fer molta feina i bona, però també se'n va fer de dolenta. I per tant, fixeu-vos, van perdre el gregorià, que era el cant propi de la litúrgia romana, i encara ho és, segons el concili. I, doncs, d'alguna manera l'hem arraconat molt, jo crec que massa. I, per tant, doncs, també les versions que s'han hagut de fer dels cants i dels textos litúrgics per ser cantats, doncs, en fi, s'han hagut de fer moltes filigranes que, evidentment, jo vaig recollir més de 2.000 peces noves de cant en català de després del concili, perquè també hi havia qui abonava recuperar aquelles cançonetes que abans es cantaven doncs, en els actes pietosos i tal, però la lletra que tenien no era pròpiament la lletra bona de la litúrgia. També fan fer coses estranyes, fent entrar cants d'aquests més populars o així, que diuen són importants i bonics, però no són pròpiament els cants litúrgics. I jo aquí, una de les coses que sempre he intentat és fer seguir aquell principi que ja va donar també fa temps el papa Pius Desè, Sant Pius Desè, quan deia que no cal cantar durant la missa, sinó que s'ha de cantar la missa.
La missa, sí.
Important això, perquè també no vol dir cantar cosetes durant la missa, sinó que s'ha de cantar el que la missa es canta.
Sí. En certa ocasió vaig escoltar a un catequista dir, pel que fa a la forma de cantar d'una assemblea, perquè estem parlant de que el cant ve en ajuda de l'assemblea justament per pregar com un sol cos, no? Ser un, com diu l'Evangeli. Vaig sentir aquest catequista que deia que, ho diré en castellà, perquè ell ho va dir en castellà, pájaro que no canta, algo tiene en la garganta, va dir ell. És el cant una bona eina, Joan, per agafar el pols a l'assemblea cristiana, per saber si aquesta assemblea està vivint la litúrgia com una celebració veritable o no?
Home, jo vaig trobar aquestes coses que m'ho va trobar d'entrant un llibre francès que deia més o menys això, digue'm què cantes i et diré qui ets. Per tant, en el fons és això mateix, no? Esclar, el cant litúrgic d'una assemblea, doncs si un veu una assemblea que no canta o canta poc o canta malament o canta coses que no han de cantar, dius això no anem a l'hora, També és veritat que cada vegada les nostres comunitats litúrgiques són de gent més gran, per desgràcia nostra, i de tots, però, en fi, hem de fer un esforç, però el jovent, quan s'hi posa, canten i canten molt bé, i toquen la guitarra i toquen instruments, i canten a cor i a veus, i és una gran riquesa, no?
Sí, si m'ho permets, Joan, aquí entraré una mica, ficaré cullerada personal. Jo he tingut ocasió, i molt sovint, a més, de participar en eucaristies i en litúrgies on tota una assemblea de totes les edats, joves, grans, de mitjana edat, canten anant a una, i és un espectacle, realment, no? És que es fa palès la comunió de l'Església i en el cant.
Sí, esclar, expliquen precisament de Sant Agustí, que això sí que és d'ell, perquè va explicar ella al llibre de les Confessions, que escoltant els himnes que Sant Ambròs, el seu mestre i el seu antecessor, de fet, a la seu de Milà, doncs ell es va convertir, li va tocar la fibra i va veure que... Per tant, el cant no només és un simple ornament de la litúrgia, sinó que és una cosa essencial. I de fet ho diu el Concili. El Concili diu que el cant forma part essencial de la litúrgia solemne i, per tant, no podem prescindir del cant. I el cant té això, té aquest do de moure no només el cap, sinó sobretot el cor, l'esperit, és a dir, ànima i cos, tot sencer.
I tant.
I si a més hi afegim la dansa, encara més.
Home, i tant, és que es pot dansar també formant part d'aquesta litúrgia. També ho he presenciat i he participat, i realment és una experiència. Ja per acabar, Joan, pel que fa a la litúrgia, volia preguntar-te, creus que es cuiden els signes en general a les nostres parròquies, és a dir, que les litúrgies venen ben preparades, o encara hem de fer passos
sobre
això?
Home, sempre hi ha possibilitat de fer més, això sempre, però jo crec que Déu-n'hi-do, i crec que especialment doncs, des del Concili cap aquí, però ja abans, perquè amb el moviment litúrgic, i aquí a Catalunya en concret, ja a partir de l'any 15, en el famós congrés, primer congrés litúrgic de Montserrat, hi va haver tota una sensibilització d'aquest aspecte, cuidant doncs, les casulles, cuidant els altars, els retaules, les esglésies, les obres d'art, els objectes de culte, tot tenia aquest sentit més profund de la litúrgia, que no és només una estètica, que també, sinó també doncs, una ofrena a Déu, i per tant per Déu el millor.
I tant.
I en aquest sentit tot és una expressió de la fe i una expressió de la de l'ofrena que un fa de si mateix. Almenys en aquest sentit que s'ha d'intentar que tot doncs, en la liturgia sigui autèntic. No hi pot haver coses que siguin falses.
Mossèn Joan Baburés és delegat diocesà de Girona i coordinador de les comissions interdiocesanes de litúrgia i de música de la Conferència Episcopal Tarraconense. I avui ens ha dedicat uns minuts per parlar-nos de la seva tasca i de la importància del cant per enriquir la litúrgia i la pregària. Joan, moltes gràcies per atendre'ns i molts
gràcies.
Ànims en tota la vostra tasca.
A tots vosaltres i bon Nadal.
Igualment.
Gràcies.
Gràcies. Vinga, una pausa, fem uns calerons i... María José.
Si me resucitas siempre, nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten, eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa...